L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
És dilluns, dia 13 de gener. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. S'instal·la una nova unitat mòbil de control de la qualitat de l'aire a Sant Andreu de la Barca. Durant dos mesos estarà a la plaça Federico García Lorca. També comentarem avui que es posa en marxa les activitats del projecte Edonauta, del passaport Edonauta del mes de gener. Comentarem quines són aquestes activitats. També parlarem de l'Escola Municipal de Música i Dansa, que inicia nous tallers per a nadons aquest mes de gener. Ens acompanyarà Oriol Cusó, director de l'escola. I també parlarem de la setena edició del Canicross, del centre excursionista Pi Tallat, que arriba amb novetats. Incorpora també la modalitat del Cani BTT amb bicicletes de muntanya. En parlarem amb Andrea Roldán, membre del centre excursionista Pi Tallat i una de les organitzadores del Canicross, que tindrà lloc aquest diumenge a Sant Andreu de la Barca. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquest InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
S'instal·la a Sant Andreu de la Barca una unitat mòbil de control de la qualitat de l'aire. Durant dos mesos estarà ubicada a la plaça Federico García Lorca i permetrà complementar les dades amb l'estació fixa de l'escola del Josep Pla. El vehicle, cedit per la Diputació de Barcelona, està equipat amb analitzadors automàtics i captadors manuals que permeten obtenir dades precises sobre la concentració de diferents contaminants en funció de les condicions meteorològiques, dades sobre el diòxid de nitrogen o sobre partícules PM10 o PM 2,5. Mònica Julià, regidora de Medi Ambient a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
Doncs s'ha instal·lat per tenir un segon punt de mesura de qualitat de l'aire i poder fer una mitjana entre l'escola Josep Pla, que està molt a prop de l'autovia, i una zona cèntrica del municipi, per veure si la qualitat de l'aire és igual en tot el municipi o hi ha una zona que pugui estar millor o pitjor, que, i poder prendre mesures amb aquestes dades concretes.
De fet, aquí a Sant Andreu de la Barca, que la plaça Federico García Lorca estarà durant dos mesos aproximadament aquesta unitat mòbil.
Correcte, s'ha posat fa una setmana i estarà aproximadament fins a mitjans del mes de març.
Què és el que mesurarà?
Mesurarà l'òxid de nitrogen i les partícules, les PM10 i les PM2,5, sobretot. I això pues, ens donarà la visió de com estem. L'òxid de nitrogen, bé, donat per sobretot la indústria i els automòbils, i les partícules, les PM10, les PM2,5, sobretot ens dona les partícules de pols que pot venir moltes vegades de la part subsahariana, no? I també ens perjudiquen a la part pulmonar.
Perquè és important aquest estudi que es farà després d'aquests dos mesos que serà aquesta unitat mòbil.
És important perquè es donarà dades per poder prendre decisions polítiques i tècniques de quines mesures són les més adequades prendre al nostre municipi. Sense aquestes dades no podem prendre aquestes decisions.
La regidora de Medi Ambient, Mònica Julià, també ha comentat a Ràdio Sant Andreu en quina situació es troba la qualitat de l'aire a Sant Andreu de la Barca.
De moment, segons la normativa europea vigent en aquest moment, estem dins. Per exemple, l'òxid de nitrogen, el màxim és 40 micrograms per metre cúbic, i l'any 2023 estem a 28. Encara no tenim les dades del 2024, s'han de consolidar, però bueno, estan entorn a aquest número. Però sí que és veritat que per l'any 2030 la comunitat europea les vol baixar a 20 micrograms per metre cúbic, amb la qual ja no compliríem, no perquè tinguem un aire de pitjor qualitat, sinó perquè rebaixen el nivell mínim.
I hem de treballar.
Hem de treballar tot políticament amb mesures per poder millorar
i poder complir.
Durant dos mesos, aquesta unitat mòbil aquí a Sant Andreu de la Barca, quan es coneixeran doncs, resultats o dades?
Aquesta unitat és propietat de la Diputació de Barcelona. es portaran a aquesta unitat i suposo que en un mes, cap allà al mes d'abril o maig, com a molt tard, ens han de donar els números que hagin sortit aquests dos mesos.
Serà això una bona eina per després, des del govern municipal, fer diferents actuacions, no?
I
en
tant.
El cas de que calgui.
Sí, sí, i tant, i tant. És que és imprescindible, si no tenim dades no podem prendre cap decisió, ni tècnica ni política.
Gràcies a la unitat fixa del control de la qualitat de l'aire de l'escola Josep Pla i la unitat mòbil, que durant dos mesos estarà a Sant Andreu de la Barca, permetrà obtindre una millor fotografia i més precisa de la qualitat de l'aire a la ciutat.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Després de les festes de Nadal, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha publicat una nova enquesta de valoració de les activitats del Nadal a Sant Andreu de la Barca. L'enquesta estarà disponible fins al dimecres 15 de gener, amb l'objectiu que la ciutadania posi nota a les activitats programades per continuar millorant les propostes i les activitats en anys futurs. A més de fer preguntes, per fer una valoració global, l'enquesta vol valorar actes com l'espectacle d'encesa de llums, els tallers infantils de Nadal del Fanalet de Reis, els espectacles infantils de Fem que Galtió, la Fira de Nadal celebrada a la plaça Font de la Roda, el sorteig de premis de la campanya de Nadal del comerç local, el Fira Juga, la festa de Cap d'Any, l'arribada dels carters i carteres reials i l'espectacle d'arribada dels Reis d'Orient. L'enquesta també pregunta sobre el nou espectacle de Berta la Fanalera a la Casa de la Llum i si es valora la continuïtat de la Fanalera en els propers Nadals a Sant Andreu de la Barca. L'enquesta de valoració 100% anònima i servirà per recollir les opinions, incorporar canvis de cara al Nadal del 2025. Es podrà votar fins al dia 15 de gener a les 23:59 hores a través d'un enllaç que està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com i també un enllaç que està disponible a través de la pàgina web de sabarca.cat.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
Continuen les activitats del projecte Edonauta Sant Andreu de la Barca. En té més detalls el nostre company Pere Juventí Balcells.
En marxa les activitats del projecte educatiu del passaport Edonauta a Sant Andreu de la Barca del mes de gener. Aprendre a ballar sardanes, manualitats, jocs de taula o cinema en són algunes de les que s'han programat. Ho explica Elisabet Manzano, tècnica d'educació i dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
Sí, doncs com bé ja portem fent des del mes de novembre, cada mes no, publiquem un catàleg amb diferents activitats que els infants amb les seves famílies poden anar-hi. Recordem que són activitats gratuïtes i intentem doncs, que cada mes hi hagi diferent tipologia d'activitats, activitats que tant recollim i que promocionen diferents entitats del municipi. Aquest mes tenim activitats doncs, de l'associació El Dado Enroscado, on els infants hi poden anar a fer jocs de taula tots els divendres. També tenim des del casino, ens ofereixen doncs, aprendre a ballar sardanes i també doncs, a fer jocs de taula en família. Tenim dues activitats de manualitats, una es fa a l'Espai Jove i l'altra es farà en col·laboració amb el Casal de la Gent Gran i també tenim alguna activitat de cinema i una altra en col·laboració amb l'Escola de Música, que és doncs, un seguit d'audicions que es fan a la mateixa Escola de Música i promocionada per tots els alumnes de l'escola. Llavors, sempre intentem doncs, que sigui un catàleg divers, variat, que hi pugui doncs, respondre a les diferents motivacions dels infants, en aquest cas alumnes de tercer i quart de primària del municipi que tenen el passaport, els animem a participar doncs, en aquestes activitats, sempre doncs, buscant l'objectiu de connectar-se amb el seu entorn més proper i oferir doncs, oportunitats educatives en el fora escola.
I per aquells que encara no coneixin aquest passaport Edonauta, com el podríem explicar? Què és, què significa per a la ciutat aquest passaport?
El passaport Edonauta, en primer lloc, és una oportunitat per teixir sinergies i complicitat entre les diferents entitats del municipi, reforçar també la col·laboració entre tots els agents educatius i alhora no, doncs, parteix d'un simple passaport físic no, que als infants se'ls va donar a l'inici de curs i doncs pretén ser un símbol per valorar totes aquelles activitats i aprenentatges que els nens i nenes fan fora de l'horari lectiu, no? És una manera també de connectar els aprenentatges que es fan des de dins a fora l'escola i de donar valor, com he comentat, no? Doncs a que tot el temps que els infants inverteixen en aprendre i a fer coses és educatiu i no només ho és el que fan dins l'horari lectiu, no? Per això doncs donem valor a que els infants i famílies puguin participar en aquest tipus d'activitats comunitàries que oferim en el nostre entorn.
I després doncs aquests nens i nenes van a aquestes activitats i els hi segellen aquest passaport amb el segell de l'entitat. Per tant, és molt important doncs aquest contacte amb aquestes entitats de la ciutat.
Sí, correcte. Llavors, la forma que tenim doncs de plasmar, no? Doncs, aquests aprenentatges és posant un segell, que pot ser adhesiu o el mateix segell que té l'entitat, en aquest passaport, no? I així doncs els nens van acumulant, no, experiències i aprenentatges i ho representen doncs aquests segells físics, no? Que hauran d'anar doncs sumant al llarg de tot el curs fins a finalitzar les diferents experiències i activitats en les que hagin participat, i a final de curs doncs una mica l'objectiu és fer una celebració comunitària per donar valor a tot allò que han assolit els infants.
I d'aquesta manera doncs els infants hauran conegut molt més la seva ciutat de portes en fora doncs del seu centre educatiu.
Exacte, sí. Una mica a través de la diversitat d'activitats que s'aniran oferint, a partir doncs d'aquest mes de gener cada mes se'n seguiran proposant altres activitats i de diferent temàtica. Estem cada mes, no, buscant la complicitat amb les entitats del territori, que en tenim moltíssimes. Des d'aquí també doncs animem a moltes de les entitats amb les que encara no col·laborem doncs que puguin conèixer el Pla Educatiu d'Entorn i que puguin passar a ser part, no, d'aquest teixit associatiu. I res, la idea és això, no? D'oferir quantes més activitats millor, pensant en activitats educatives, evidentment, i que puguem oferir activitats de qualitat de manera gratuïta al territori per tots aquests infants de tercer i quart de primària i, en general, obert a totes les famílies.
I, per tant, doncs, tindrem activitats de donar-te, entenc, fins al juny, quan acabi aquest curs lectiu?
Sí, correcte. Hi haurà cartell d'activitats edonautes fins al mes de juny i abans d'acabar l'escola doncs serà una mica sorpresa, però en principi es farà una celebració comunitària per una mica per donar valor a tots aquests aprenentatges que hem comentat que es van realitzant a través de participar en aquestes activitats.
Perfecte, Elisabet, doncs anirem seguint de ben a prop tots aquests astronautes i totes aquestes activitats que feu des del Passaport Edonauta.
Gràcies a vosaltres.
Així doncs, aquest mes de gener l'alumnat de tercer i quart de primària dels centres educatius de Sant Andreu de la Barca podran aprendre a ballar sardanes, fer titelles amb mitjons, jugar a jocs de taula o gaudir de les audicions musicals de l'Escola Municipal de Música i Dansa. A més, també podran gaudir de cinema al Teatre Núria Espert.
I seguim amb més activitats en aquest mes de gener. Tot seguit parlem amb Oriol Cusó, director de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Amb el nou any, l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca continua en marxa els seus cursos i també diferents tallers, com el taller de nadons, que començarà doncs ben aviat. Avui ens acompanya Oriol Cusó, director de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca. Oriol Cusó, molt bon dia.
Molt bon dia, Jordi.
Bé, nou any i comencen de nou aquests tallers que organitzeu des de l'escola, no?
Així és, exacte. Arrenquem un segon taller de nadons, n'hem fet el primer quadrimestre, que va funcionar molt bé, i ara això, n'arrenquem un altre taller de 8 sessions, que farem els dimarts de 4 i mitja a 5 i quart, i això amb moltes ganes de tornar-lo a fer, que és un taller que sempre té molt bona acceptació per la gent, i això amb ganes d'arrencar-ne un de nou.
A més, un d'aquests tallers, podem dir que molt familiars, no? Perquè tenim els nadons, però tenim els pares i les mares també que hi participen, no?
Sí, els pares poden, evidentment, entrar a dins del taller, perquè són molt, molt petitonets, i nosaltres, com que els donem eines, no?, també com per poder fer amb els fills, no?, de música, de moviment, i els ajudem també una mica com això, donar-los eines a les famílies perquè puguin també després emportar-se a casa i treballar a casa, si volen.
Com es treballa en aquests tallers, Oriol?
Doncs, bueno, aquest taller és això, treballem a partir de la música, de les cançons, del moviment, del fet de crear moviments per crear, no?, per remoure la canalla, no?, i de la repetició també, no?, amb les sessions anem repetint una sèrie de cosetes perquè ells vagin agafant també confiança i vagin coneixent les músiques per poder fer allò que la mestra creu que han de treballar.
Aquest primer contacte amb la música, no?
Uh-huh, exacte.
Pels més petits.
Sí, sí, és... A veure, la música ja des de que són... Realment des de que abans de néixer, des de que estem a l'estómac, no?, hi ha molta teoria al respecte, no?, però de molta gent que t'ho recomanen molt, no?, de que quan està en procés de creixement el nadó a dins de la panxa, no?, doncs de posar-los música, i que realment és molt important i que els nanos, no?, ho senten, no?, i els hi va molt bé.
Hem de recordar que fins al dia 19 de gener hi ha el període d'inscripció d'aquest taller de nadons.
Es pot
fer a través de la pàgina web
sí,
de l'escola.
Sí, això heu d'anar a la pàgina web de l'escola, emmdesap.sabarca.cat, i allà hi ha un apartat que diu preinscripció, cliquem allà, anem a tallers, i a tallers cliquem a taller de nadons, omplim el formulari, i llavors amb aquest formulari que ens envieu nosaltres ens posem en contacte amb vosaltres.
Seria els dimarts, són 8 sessions de 45 minuts i són a l'Escola Municipal de Música i Dansa.
Ah, exacte. Sí, sí, són les dates, afecten, com que són 8 dates, afecten 2 dates de gener, el 21 i el 28, després són 3 dies de febrer, 4, 11 i 18, i 3 dies de març, 4, 11 i 18.
L'horari?
L'horari és de 4 i mitja, 5 i quart els dimarts.
Per tant, fins al dia 19 de gener ja temps, tot i que les inscripcions, recordem, que són places limitades, uh-huh, i per tant, doncs, el primer que arriba, el primer que s'inscriu.
Això mateix, com aquesta dita, el primer que arriba, el primer que seu, doncs aquí sí, el primer que arriba, el primer que té plaça, sí, exacte.
El preu aproximat, Oriol?
El preu aproximat són 300, em sembla, ai, 800, aquí, perdó, són 37,97 era el mes, doncs són 75,94 euros.
Doncs per més informació la trobareu a la web de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, que per al mes de febrer doncs, també començarà un altre taller, en aquest cas de la banda de vent, però ara vosaltres poseu a disposició a les persones que estiguin interessades, a les persones joves, perquè és el taller de banda de vent de joves, dues sessions gratuïtes per veure si els hi acaba d'agradar o no i si al final s'engresquen per apuntar-se i formar aquesta banda de vent, no?
Ah, això mateix. Sí, aquest any hem fet a nivell d'extraescolars hem obert un taller de banda de vent a primària, que es diu, vale, amb dues escoles, que ens està funcionant molt bé, i ara el que farem també és obrir un taller de banda de vent de joves, no? O sigui, de 12 en endavant, pels instituts i per nanos joves. I llavors una mica el que farem ara és que fem aquesta, a partir d'aquesta, em sembla que aquest és el 16, no? El 16 i el 23, els dos aquests dijous de gener, farem unes classes obertes i gratuïtes perquè tothom que vulgui venir pugui venir a veure-ho, i llavors, depenent del resultat que tinguem, si hi ha gent que està interessada, a partir del febrer doncs engegaríem un taller, engegaríem aquest taller. Que aquest taller, està bé també explicar-ho, és un taller molt pragmàtic, no? O sigui, ho aprenem en grup, a tocar la trompeta i el trombó, val? I llavors el repertori que fem és doncs això, un repertori de banda, que el xulo d'això és que amb aquest repertori ens ajuntem també amb alumnes, amb altres alumnes de l'escola municipal, i tots junts toquem aquest repertori. Doncs, per exemple, al novembre vam tocar la festa de Sant Andreu, ara al mes d'abril doncs, tocarem amb la festa de l'escola, anem al carrer a tocar. Vull dir que és quelcom molt pragmàtic, no? Que és com ha de ser la música, no? La música i la dansa doncs, són arts, no? I són per ser fetes, no? I això igual, o sigui, s'aprendran unes notes i s'aprendrà a tocar per ja tocar un repertori concret de música que després tocarem tots plegats.
Per tant, joves alumnes de 12 anys en endavant, és a dir, primer d'ESO en endavant, que vulguin participar d'aquesta banda de vent jove, doncs que ara tenen l'ocasió de provar-ho abans d'apuntar-se definitivament en aquest taller. Per tant, són els dies 16 de gener i el dia 23, serà el vespre, 8 i quart fins a les 9 aproximadament.
Exacte.
Dues sessions on tindran aquest contacte.
Exacte, aquest feedback, no? Exacte.
Que no cal haver haver tingut un contacte previ, no?
No, què va. A més, en aquest sentit, aquests tallers, és això, són tallers que volen ser igual que els de les extraescolars. És a dir, la música és una ciència, no? I nosaltres tenim una escola, i a l'escola s'aprenen, no? S'aprèn un llenguatge. I és veritat que nosaltres volem ensenyar aquest llenguatge musical, els pentagrames, les notes, bla, 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 i és fantàstic que així sigui, no? Però sí que aquests tallers són una mica més pragmàtics, no? És a dir, que no tenim partitures, és a dir, que no, la intenció no és aprendre llegint aquests tallers, sinó que aquests tallers, com t'ensenyen les posicions, com si diguéssim aquesta nota, es fa amb aquesta posició, aquesta edat, i ens anem molt cara a barraca, no?, que es diu. Si algú ja volgués tocar més el trombó o la trompeta, doncs pot fer les classes individuals i aprendre més instrument o llenguatge, que nosaltres encantats que ho facin. Però aquí sí que anem a tocar molt unes cançons que es toquen en unes posicions i anem ensenyant una mica això, no? Pues posició, evidentment, mola perquè és amb els professors de l'escola, que són professionals, no? que saben molt bé el que fan i que t'ho ensenyen molt bé i que t'ensenyen molt bé la posició, doncs, de la boca, en aquest cas, dels instruments de vent. I això, t'ensenyen les notes i anem a fer molt a... Això que també que és el guai, que és el que nosaltres tantem potenciar molt, són els conjunts, no? O sigui, nosaltres el que volem, en el fons, nosaltres tenim molt clar que tenim una funció social molt important, no? De que tu pots aprendre a tocar la guitarra o la trompeta a casa, però estàs sol, com si diguéssim, no? El YouTube, doncs el YouTube sí, et poden ensenyar coses, però aquí el que tenim de bo és que tens un profe que et corregeix, que en el YouTube no et corregeix ningú, i després que estàs amb un conjunt de gent, que és lo xulo, no? O sigui, que vens aquí i estàs amb un conjunt, i després a sobre després toques a fora al carrer o en un concert, i doncs, bueno, passen coses, no?, que és el que volem a l'escola, no?
I potser a partir d'aquí, tot i que no és l'objectiu inicial de l'escola, doncs algú s'hi pot dedicar professionalment.
Clar,
no?
Evidentment, o sigui, lo xulo és partir de l'art, no? O sigui, partir de la música, partir del concert, partir del fer alguna cosa junts, no? I llavors després, si algú veu que té facilitats, que li agrada tal, doncs ostres, ja posarem més menjar a la taula, no? O sigui, diem, ostres, doncs mira, tu que se't dona bé, hòstia, doncs Jordi, per què no te'n vas a... No? Fem unes classes i tal, perquè tens facilitat, què et sembles i tal, però per almenys donar l'oportunitat a que la gent pugui veure si té talent o no per la música, en aquest cas.
Doncs recordem aquests dos tallers, on aquestes dues sessions gratuïtes per a les persones interessades que vulguin formar part d'aquesta banda de vent de joves o participar del taller que començarà el mes de febrer, però abans, com dèiem, fins al 19 de gener hi ha oberta la inscripció per als tallers de nadons. No és la primera vegada que els feu, ja els heu fet, l'experiència ha estat més que positiva, uh-huh. I per tant, doncs, que ha convidat tothom que aprofiti, no?
I tant, petits i grans, joves i de totes les edats, que tothom que vulgui, doncs, que s'hi apunti i que això, que encantats de rebre'ls.
Doncs Oriol Cusó, director de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i seguirem parlant de les novetats de l'escola.
Moltíssimes gràcies.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
La setena edició del Canicross del Centre Excursionista de Pitallat arriba aquest cap de setmana amb novetats i també incorpora noves modalitats. En volem parlar amb l'Andrea Roldán, que és organitzadora, membre del Centre Excursionista de Pitallat i, a més a més, és corredora de Canicross. Andrea, tot a punt, no?, de cara a aquest diumenge, a la setena edició del Canicross que organitzeu des de la vostra entitat, no?
Hola, bona tarda. Sí, completament. Estem ja tot a punt, els últims preparatius, i ja et dic, desitjant que arribi el dia perquè portem molts mesos de preparació i volem que tot surti al detall.
Si et pregunto què té el Canicross, que cada vegada hi ha més adeptes, hi ha més persones que volen participar en companyia del seu gos, per què creus doncs l'èxit del Canicross?
Doncs mira, principalment jo crec que és el contacte amb la natura i el poder compartir-ho amb la teva mascota. Al final el córrer enganxa i si ho fas amb el teu gos, doncs encara més. És una modalitat molt xula, que necessita una preparació prèvia també molt dura, però et fa gaudir molt i és això el que està enganxant cada cop a més gent.
En el teu cas, Andrea, com vas començar? Primer vas començar a córrer i després vas dir, ostres, que la meva mascota també hi participi, com va anar?
Sí, de fet, bueno, jo vaig començar, tinc un braco i vaig començar fa molts anys, però ell corria sol, bueno, deslligat, i aquí al poble vaig, de rebot, vaig acabar fent una de les edicions del Pitallat i poc a poc, mira, vam afegir-nos amb un altre gos i ara ja 100% fem canicross tots els anys. Portem ja 4 anys.
4 anys i, de fet, aquest és el 7è que es fa a Sant Andreu de la Barca del canicross. Per tant, amb els anys, doncs, cada vegada hi ha més gent doncs, que hi participa. I, a més, que és una prova amb tot un reglament que s'ha de seguir. De fet, la persona, doncs, el gos s'ha d'anar amb la persona. Explica'ns una mica quin és el reglament del canicross.
Sí, bueno, de fet és un esport que són modalitats que estem molt en compte al benestar del gos. Sobretot tenim molt en compte el tema doncs, de les vacunes al dia, hi haurà una veterinària, que Sara Valdés, d'aquí donar-li les gràcies per la seva ajuda. I ja et dic, és una modalitat on tot el que té a veure el material que s'utilitza, tant per la bici com per córrer, ha de ser un material reglamentari, que és un arnès de tir, una línia de tir i un arnès homologat per un cinturó homologat per l'humà. I pel que fa a la bici té una petita variació que seria una antena especial que porta el manillar per poder evitar que el gos s'enrotlli o es faci mal.
És una de les novetats d'aquest any del canicross de Sant Andreu de la Barca que incorporeu aquesta modalitat que és el cani BTT.
Sí, de fet teníem moltes ganes d'instaurar-la, a veure si aconseguim que es quedi ja per sempre. I sí, seran només 4 quilòmetres, perquè amb el gos no podem fer molts quilòmetres, i les muntanyes del nostre poble ja saps que tenen molt de desnivell, però bueno, és un recorregut, s'han currat molt el recorregut, els companys de la bici, i esperem que agradi molt. Ja et dic, és el primer any, també hem afegit el segment Strava, que seran dos segments tant per canicross com per cani BTT, on hi hauran premis per part dels nostres col·laboradors. Des d'aquí donar les gràcies a Your Bike i Oms Bicis i a Nonstop. I ja et dic que és una 7a edició que l'hem agafat amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i ve plena carregada de novetats i de premis per tots els participants.
De fet, Andrea, si mirem els col·laboradors que vosaltres teniu de cara a aquesta edició i de patrocinadors, la llista és molt llarga,
Sí, de fet, hem tingut molta sort de comptar tant amb gent local del poble que de primera s'ha ofert a col·laborar amb tot el que han pogut, i també tenim patrocinadors i col·laboradors molt potents que ja són de fora de Catalunya i d'Espanya, com Nonstop o Conic o Lloa, per exemple. No em vull deixar ningú, però estem molt agraïts perquè Uau, els Caldos Uau, per exemple, perquè és una ajuda molt gran que fa doncs, que la 7a edició agafi un renom dintre del panorama del canicross a Catalunya.
Un renom que considerem que ja el té, aquest renom que ara
correcte,
comentes.
Correcte, correcte.
I que a part d'aquesta prova del canicross tradicional, després d'aquesta prova del cani BTT també teniu el canicross infantil i la caminada.
Sí, de fet el canicross infantil aquest any el fem dintre del parc de Campreses. És totalment gratuït, poden venir tots els nens que vulguin i s'inscriuen allà el mateix dia. I pel que fa a la caminada, és un recorregut molt fàcil, d'uns 5 quilòmetres pels voltants del Pitallat. I res, de fet, estem tenint bastant èxit amb el tema de les inscripcions. Esperem que aquesta última setmana acabi de donar un últim empujón. I ja està. I amb aquesta empenta, doncs, aconseguim un èxit de participació.
A inscripcions a través de la pàgina de canicross.pitallat.cat. Serà aquest diumenge 19 de gener. La sortida i l'arribada serà al parc de Campreses. Començareu ben d'hora, a 8:45 del matí ja comenceu les activitats d'aquest canicross, que hem de dir que un any més també és un canicross solidari. En aquest cas es destinen diners a la protectora Animals Sense Sostre de Vallirana. Avui cada any el canicross té aquesta vessant solidària.
Sí, aquest any hem volgut col·laborar amb ells. De fet, vam tenir l'oportunitat de poder anar a visitar les instal·lacions i poder compartir un matí amb ells. La veritat és que la tasca que fan és espectacular i crec que bueno, era un bon motiu per poder totes les aportacions econòmiques que hem rebut i que recollim aquell mateix dia, tant amb inscripcions com per part de patrocinadors i col·laboradors, doncs aniran destinades íntegrament a ajudar a aquesta protectora en les seves tasques del dia a dia.
I amb la informació referent al Canicross, posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com, a través de les xarxes socials del Facebook, a Twitter, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.